baixa i durarà 92 dies i de 8 hores. Acabarà el 21 de juny a l'inici de l'estiu. Així hem arribat a les 12:04, amb més notícies a l'una punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Després de mesos de feina intensa davall la mà, els treballs submarins a les aigües de Cala Blanca han acabat. Recordeu que fa uns 15 anys hi va haver un vessament d'una argila molt fina anomenada bentonita. Resulta que durant les obres de sa torre per a la captació submarina d'aigua de sa planta desaladora de Ciutadella, aquest material de construcció va anar caient a la mà i va acabar afectant a una praderia molt important de Posidònia que hi ha en aquesta zona del litoral menorquí i, per tant, en el seu ecosistema marí. Sa pressió urbana a les zones litorals i en un territori com Menorca sabeu que acaben impactant en el medi ambient i necessiten després de la mà humana per tal de pal·liar-ne les conseqüències. En aquesta ocasió, Menorca va ser escollida per Europa i entre quatre regions més per participar en el programa Artemis. Gràcies a això s'han pogut restaurar els 1.800 metres de Posidònia que es van malmetre fa 15 anys. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Ivetra Ràdio, és divendres, és 20 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nos dieron las
10, 88, 176, 352, 754, 1408.
Molt bon dia, família, bon dia, Pere, bon dia, Rami, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
En Rami avui, Ramiro López, per dir-ho correctament,
bé,
eh?
Sí, Rami.
Aquí, un nom així institucional, i en Jordi Fàbregas, al control tècnic. Heu vist quina meravella d'introducció m'us ha fet, sabeu? Perquè,
està perquè molt inspirat, eh?
Molt inspirat. I és que avui resulta que hi ha 10 dies mundials. Per això del 1, 2, 3, 4, i no es diuen les 10. 10.
I aquí el Dia Menorca ens ha repassat tots?
10. Esteu preparats?
Vinga, doncs.
Preparadíssims.
Sí? Vinga, va. Començam. És el Dia Mundial d'Espardalet. I el Dia de la Granota. Què et sembla?
Anem bé.
Dia de la Salut Bucodental. Ja ho sabeu, que és important tenir cura de ses dents. Sí? Teniu càries? No? Sí? No direm res?
Ja, sense comentaris. Ja, ja que fer feina.
I és Dia Internacional de la Llengua Francesa i la Francofonia.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.
Seguim, que també és el dia de la farina. Dia mundial sense carn, per tant, darrer dia de Ramadan per la comunitat musulmana. Una de les festes més alegres del calendari islàmic és el Eid al-Fitr. Si és que ho dic bé, disculpeu, comunitat musulmana, significa la festa de rompre el dejuni, on familiars i amics es reuneixen per agrair a Allah la força i la paciència rebuda durant les setmanes que dura el Ramadà. I si rellem de felicitat, avui donam la benvinguda a la primavera.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Muchachita me vacila con el sol, niña vente conmigo
y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.
Que con la calor, pues sí, pero bueno, sí, después nos vamos a la playa.
a quina hora? La primavera.
Més
o manco? En Rami n'hi
ve. Més o manco...
No, no. De nou.
3 de la tarda.
Ara al migdia o...
A les 3.
És que com estàs clima, al final hi ha una barreja, no et sap quan comences la primavera, quan t'acabes hivern.
I de les 15, 46 hores, exactament es produirà l'equinocci de primavera i marcarà l'inici de la nova estació. La primavera durarà 92 dies i 18 hores. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia de les Balears, tindrem una primavera més càlida del que és habitual. Sembla que hi haurà altes probabilitats que les temperatures estiguin per damunt de la mitjana dels darrers anys. Així que, darrers minuts de l'hivern, on ens han visitat 12 borrasques atlàntiques.
Despiporre total.
En Francis, na Goretti, en Harry, na Ingrid, en Josep, na Christine, en Leonardo, na Marta, en Nils, na Oriana, en... Pedro. I na Regina. Què us sembla?
Hem tingut molta
tota
feina.
Tota la família, eh?
Sí, sí, 10 dies mundials, 12 borrasques.
Los de tu casa cuando me...
Va, que us explicaré diferents maneres de celebrar la primavera. Començant per on? Això us sona a on?
Mexicà,
país,
no?
Sí, no, sí. No. Els tinc, avui els tinc espantats, en aquests
llocs. Jo, com
en
van dir que hi ha
concurs...
Que hi ha clar,
concurs,
ara
veus?
Sí, ara estic avisat. Ara,
està... Cada pregunta que fas
clar,
es pensa que és el concurs.
Es pensa que hi ha el viatge a Cancún. Clar.
Llavors, mira, amb cara desafiant...
I que aquest
serà
perquè meu.
Perquè no el torni a guanyar avui.
És que passes dia a Cancún, si t'ho guanya tots.
Clar, que tu ets competitiu, Rami.
Molt competitiu.
Molt competitiu.
Molt competitiu. Oh! Jugador de pàdel, molt competitiu.
Sí o no? Clar, m'esquí el primer
dia...
Un
dia farem una partida de pàdel, tu i jo.
Sí? Sí. Bueno, aquí guanyaré.
L'altre dia estava tot relaxat perquè no hi havia concurs i avui et veig tens.
Sí, estic tens, esperant aquesta pregunta.
Encara no ve la pregunta. De moment us explicaré que a Mèxic... celebren la primavera. Milers de persones viatgen a diferents llocs arqueològics del país, com per exemple Teotihuacán, que hi ha allà la piràmide del Sol. Milers de persones hi van vestits de blanc per captar les bones energies del lloc, pujant dalt de la piràmide, que pots pujar amb unes escales i estan bastant amunt, i des d'allà, que estan més a prop del Sol, reben l'equinocci amb els braços oberts. I reben tota la bona energia.
Quines ganes d'anar.
Ganes, eh? Va, que moraran cap a la Índia. Allà celebren l'arribada de la primavera amb la festa Holi. Fiets i adults es llencen polvos de colors per carrers i places mentre es canten i ballen amb alegria per rebre la nova estació. I ara m'anem a Polònia, perquè ja sabeu que a partir del 29 de març hi podem anar directes des de Menorca cap a Varsòvia, i d'avui celebren amb una desfilada de disfresses amb les fins de la deessa Marzana, la deessa esclava de l'hivern, de les plagues i la mort. Es tracta d'una tradició ancestral on s'acaba cremant les fins de la deessa. L'acaben cremant i després l'ofeguen, que jo no sé molt bé com ho fan, això.
No ha dret, això.
No ho he acabat d'entendre. Si la cremen i després l'ofeguen, o primer l'haurien d'ofegar. Llavors la cremem, no?
A Polònia són...
Però bueno,
No m'hi ficaré, no donaré declaracions. Sí, sí,
hauríem d'anar-hi, però encara no tenim vol directe. I doncs resulta que, clar, el que volen és acabar amb la maledicció de la deessa de l'hivern i assegurar-se una bona collita per la primavera, que al cap i a la fi tots els rituals de primavera tenen orígens en el camp i a les bones collites. I ara sí. Ara sí, posa't ben competitiu. Vengues, treu pit.
Aquesta és la bona.
Que ja, no us pagueu, per favor.
Espera, avui tenim, depèn del resultat.
Avui tenim premi doble, viatge a Cancún i tenim el pernil, també.
Podríem fer el viatge que acabes de fer tu,
bueno,
a Mèxic,
sí. Polònia...
Hermoso día en Cancún.
Hi ha molts festivals i divinitats relacionades amb la primavera. A la mitologia grega, quina deessa simbolitza la fertilitat i el renaixement de la naturalesa?
Hi ha opcions?
Sí! Dic, potser m'ho diuen. Opció A, Demeter. Opció B, Flora. Opció C, Persèfona.
Diré Persèfona.
Ostres.
L'anaves a dir?
Sí.
No me diguis que ets correcte.
Jo crec que sí.
Jo, bueno, és que
jo, de fet, vaig fer un treball sobre mitologia grega i saps aquestes coses que et queden gravades?
Jo he jugat a jocs sobre mitologia grega.
Ostres, hi ha dos experts. Ja,
hauria d'haver anat més ràpid.
Ah, jo vull el viatge.
Perdoneu, se m'ha escapat una paraula no apta, eh?
Ai, no.
De l'emoció. No
la naturalitat.
Estem aquí en un duel.
La naturalitat del dia Menorca i d'avui el premi, com que és doble, se l'emporten tots dos. Ja vos decidiu, valtros, qui se'n va a Cancún.
En Rami ha estat més valós que jo.
O podeu agafar el pernil i us n'aneu tots dos
a
Cancún.
Podem anar de viatge junts.
Com que és un regal màgic, podeu fer el que vulgueu. I si no us va bé Cancún, no... Què diu en Jordi Fàbregas? Ah, sí, correcte, no he dit el resultat. És na Persèfona, que és filla de Zeus i Demeter. Per tant, Demeter és sa mare de la deessa Persèfone. I na Flora és la deessa de la primavera, però en sa mitologia romana.
A 40 pavos, la relíquia.
Bueno, va, i ara sí que tenim preparat pel programa, Pere.
Parlarem amb la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, na Núria Torrent, perquè volem saber en matèria d'habitatge quines són les passes a seguir ara que tenen l'estudi d'habitatges buits realitzat per l'OPSAM i si realment els habitatges buits es poden incorporar al lloguer assequible.
Cert, estàs un poc espès,
després, eh? Després conversarem amb na Irene Estagún, coordinadora del projecte Artemis, perquè acaben de finalitzar la restauració de 1.800 metres quadrats de la praderia de Posidònia de Cala Blanca, a Ciutadella. Acabarem setmana amb l'habitual crònica social menorquina del nostre company, en Silve Pons.
Estic contenta avui. Bueno, bueno, avui mos ve bona música, eh? En Silve, no us perdeu la seva secció, però abans no us perdeu les notícies com us porta en Ramiro López d'aquesta hora del dia, al capdavant dels serveis informatius avui a Sa Ràdio, per on passa l'actualitat, company.
Sona molt bé, això, eh? Al capdavant dels serveis
què
informatius.
Sembla, què et sembla?
En substitució d'en Excel, Camarasa, el nostre crac d'informatius.
Que el tenim avui. Salutacions, si mos estàs escoltant, Excel.
Sí, segur que sí. Bé, jo xerraré sobre els temes que de moment tenen tancats informatius i desenvoluparé un poc més algun d'aquests. Per exemple, avui xerrarem de CITV, més novetats. Tenim un reportatge que ha fet la nostra companya Gemma Carrasco per televisió. També de la reforma de l'Ajuntament de Ciutadella, una prèvia de la Diada dia de Camins Públics, la 6a edició, que es farà diumenge. I també una nova cançó de Suqui Sopes.
Què me dius?
Sí, estrenen
mira
una
tu,
nova cançó exactament d'un treball del seu tercer disc que es veurà sa llum s'abril.
Molt
I,
bé.
I com a notícia destacada he llegit que a Menorca podríem sumar una nova empresa nàutica de lloguer de motos aquàtiques. N'hi ha molt pocs serveis, segons ens comenten. És una empresa que es diu Midline, ha presentat una sol·licitud a costes per poder fer ús de l'espai dels canotells a Mó per desenvolupar aquesta activitat i bé, comenten que disposen d'una embarcació i que aquest servei era molt demandat per la gent durant l'estiu i com no hi havia quasi oferta, n'hi ha una a Fornells, han decidit començar aquest projecte. És un projecte que encara es troba en una fase molt primerenca, no esperen poder arribar aquesta temporada, avui ha sortit la licitació en el butlletí oficial i s'obre un període d'al·legacions, i si des tenir quatre barques equipades amb elements motos en aquest cas, equipades amb elements ecològics per minimitzar les renous, amb un botó de seguretat, amb un monitor que estigui atent, per poder, exactament, poder aturar en qualsevol moment que hi hagi perill. I actualment, com deia, es dona un servei similar en el port de Fornells, i l'any passat ja es va intentar fer un projecte que no va acabar de fructificar també a Sant Tomàs, i en aquest cas està aquesta empresa oberta a qualsevol tipus de correcció i tot el tema mediambiental el volen mantenir per donar aquest servei que diu que no es dona gaire a Menorca.
Idò, moltes gràcies per estar una estoneta amb nosaltres acompanyant-nos aquí el dia a Menorca. Les dues
sempre.
I mitja mos quedarem en aquesta
Vinga,
sintonia per escoltar aquestes i d'altres notícies. Ens és que encara en Ramiro López està fent feina. Gràcies, company. Ja si vas a Cancún, mos envies una fotografia.
Sí, algun record, bé.
I ara parlem del pernil.
Això.
Sí, el pernil ja el repartirem d'una altra
repartireu.
Manera.
Bé, està. Anem a veure el temps. Va, a veure si tenim clima com a Cancún en aquest inici de primavera.
Tant avui com
una
demà, com
dedicada,
diumenge...
Una cançó dedicada, eh? Dedicada
sí, no.
Especialment per tu.
Aquest matí li he explicat que justament hi ha un grup que no m'acaba de fer el pèl.
Ah, ui, és dedicada amb trampa.
Sí.
No m'han explicat aquest petit detall.
No, podia ser d'una altra manera.
Pots posar-la tot el dia, m'estàs xinxant.
I quan surti el sol...
Va, fem el temps. Tant avui com demà com diumenge tindrem dies molt similars pel que fa al temps i res a veure amb el darrer cap de setmana. Seran tres jornades de cel serè, amb força sol i presència tan sols d'alguns núvols alts sense conseqüències. El termòmetre també es mantindrà molt estable, totes tres jornades de màximes de 17 graus i mínimes nocturnes que oscil·laran entre els 7 graus d'avui i els 5 de diumenge. El vent tant avui com el cap de setmana bufarà entre fluix i moderat, de llevant i gregal, si bé diumenge serà de direcció més variable.
I esperar passar serveis.
Les 12:19 minuts, pausa i seguim.
Perduts entre els batacs de sols, en amagatalls que no tenen nom.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdios, participació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El dia Menorca, fet a casa.
L'estudi realitzat per l'Observatori Mediambiental de Menorca, l'OPSAM, ha detectat 828 habitatges que podrien estar buits a partir de la informació del consum d'aigua dels comptadors. A més, s'ha analitzat també l'estat dels immobles, sobretot són edificis antics i habitatges de gran superfície.
Amb les dades de l'estudi que justament vam conèixer en el programa d'ahir amb el tècnic de l'OPSAM, en Borja Pellejero, que és qui va fer tota la investigació, volem saber avui quins són els següents passos a realitzar per part de l'actual equip de govern del Consell Insular de Menorca per pal·liar, ja ho sabeu, aquesta crisi de l'habitatge que patim a l'illa. Tenim comunicació amb la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, senyora Núria Torrent, com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què fareu ara amb aquesta informació, consellera? S'ha de confirmar amb els ajuntaments si realment aquests habitatges estan buits o qui és el propietari?
No, nosaltres en principi la idea de fer aquest estudi és per tenir una informació de l'estat de Menorca. No per anar a cap propietari en concret, ni molt menys, sinó per poder prendre decisions abans quines polítiques podem fer per tal de poder o intentar que aquests habitatges que estan buits puguin anar en el mercat de lloguer residencial, que és el que més fa falta, no? Amb aquest estudi hem vist que podem extreure un patró en el qual veiem que els habitatges que estan, el tipus d'habitatges que estan més buits són habitatges més grossos de superfície i més antics, i estan dintre dels pobles, entre mitgeres. Nosaltres, la pregunta que em deies, que quina és la resposta que farem davant d'aquesta informació, és que nosaltres traurem una línia d'ajudes per poder fer obres de rehabilitació, fer un rentat de cara. De vegades, bueno, basta en fer la cuina, els quartos de banys nous, per exemple, pel fet que puguin fer que aquests habitatges siguin habitables i puguin anar en el mercat de lloguer residencial. Nosaltres donaríem una línia d'ajudes que encara està per determinar la quantia, ho estem estudiant, per fer que aquests propietaris s'animin a fer aquestes obres en la condició de que aquest habitatge, una vegada estigui llest i rehabilitat, s'adresqui en el programa lloguer estable que estem tramitant nosaltres.
I d'una línia d'ajudes per tal de que es rehabilitin. Ens comentava en Borja Pellejero que n'hi ha alguns que realment estan en un estat molt deteriorat, perquè hi ha un tant per cent que són immobles anteriors al 1960, al 1980, són molt antics, en males condicions, reuneixen les condicions per poder realment viure-hi. Amb aquesta línia d'ajudes, aquesta rehabilitació podria incloure una reforma integral en cas que realment sigui una reforma grossa la que s'hagi de fer?
Nosaltres estem estudiant encara el percentatge o la quantitat màxima concreta que atorgaríem a cada propietari. Com si són reformes molt grosses de gran calat que afecten estructura, vigues i de més, bueno, això tal vegada serà bueno, una reforma més important, que tal vegada no entraria, o bueno, entraria en el sentit que nosaltres donaríem fins a un màxim d'euros a cada propietari. Després ells, evidentment, han de posar la part que correspondria o que hi faria falta per fer les obres.
Mm-hmm. Pues dirigiria...
Però, bueno, seria un incentiu, una ajuda de l'administració. Mm-hmm. Mm.
Us dirigiríeu a ells en aquests edificis que estan detectats perquè s'han realitzat a partir d'uns comptadors d'aigua, si han estat 2 anys sense detectar un moviment amb l'aigua, s'entén, se sobreentén que aquests que estan buits i que, per tant, no hi ha ningú habitant en aquests... però tampoc se sap si hi ha un propietari, si hi ha algú que estigui empadronat en aquests edificis. Us posareu en contacte amb ells per tal de anunciar-los aquesta línia d'ajuts i animar-los a treure les cases en el lloguer?
No tenim previst comunicar individualment amb els propietaris. El que tenim previst és fer una forta campanya informativa perquè tothom, tots els ciutadans, puguin conèixer quines ajudes traiem des del Consell Insular. Tant aquestes ajudes per fer reformes en els habitatges prèvia a l'adhesió en el lloguer estable, en la condició que després s'adheresquin, i a part després també és una forta campanya també d'informar en els propietaris que tinguin pisos que ja estiguin en bones condicions per evitar si es volen adherir en el programa lloguer estable, podran tenir una ajuda fins a 4.000 euros anuals per poder fer petites millores d'eficiència energètica i habitabilitat i canvi d'electrodomèstics més eficients, etc. El que volia dir que era no anirem propietari per propietari, sinó que farem una campanya informativa genèrica.
Sí, aquestes ajudes i dos són les que hi ha incloses dintre del programa Lloguer Estable, que s'ha aprovat de manera inicial en el ple del mes de març.
Exacte. Nosaltres hem aprovat inicialment el reglament que regularà la prestació tècnica Lloguer Estable, i després el que hem de fer en concret és treure unes bases per les ajudes. I allà és allò on hi haurà tots els requisits i tota la lletra petita, diguéssim, perquè la gent pugui saber exactament què han de presentar, quines són les casuístiques, tot. En breu també en tindran coneixement. Estem ja fent feina en les bases.
I de les bases encara no se sap exactament totes les condicions i requisits perquè hi estan fent feina, s'acaba d'aprovar de manera inicial i estarem pendents quan tinguin tot llest, estarem també encantats de poder donar-ho a conèixer els nostres oients. A la mesa d'habitatge vau anunciar també que s'ampliaria el pressupost del Consell per adquirir immobles. Aquests que s'han detectat en aquest estudi, podria ser qualcun o tampoc, o és alguna altra línia diferent per tal de poder treure habitatge en el mercat?
Sí, la idea és comprar, si pot ser, un edifici sencer amb habitatges perquè es Consell Insular. La idea no és que es formi part d'una comunitat de propietaris amb altres pisos que són... Bueno, ho trobem que per gestionar millor, de manera més eficient, el seu és que sigui un edifici sencer, tot d'habitatges, que passi a la propietat del Consell Insular. Per tant, nosaltres el que volem, el que fèiem ara, també estem fent feina, en treure les bases del concurs per poder explicar a la gent, als propietaris que tinguin aquest tipus d'immobles, si estan interessats en formar part d'aquest concurs, i nosaltres, el Consell Insular, fer una modificació pressupostària per tal de recuperar romanents de crèdit que es poden destinar a la compra d'habitatge.
I també a una compra de solars per construir habitatge de protecció oficial?
Sí, nosaltres ja en el pressupost ordinari, sense tenir que fer cap modificació pressupostària ja el teníem previst 1,5 milions per compra de solars i ja tenim destinat 800.000 euros que ja tenim preparat el conveni amb l'Ajuntament de Mó i, si tot va bé, dia 30 de cap mes, el programa per text, per Consell Executiu del Consell Insular, aprovarem aquest conveni per donar 1 milió d'euros a l'Ajuntament de Mó per ajudar a la compra del solar de Catissa. Seran 800.000 euros dintre del 26 d'enguany i 200.000 euros l'any que ve, el 2027.
Idò, aquest solar de Catissa que serà destinat a construir habitatge de protecció oficial.
Exacte, i també molt important per l'Ajuntament de Mó és que també en aquest solar hi haurà dues places d'aparcament subterranis i bueno, ho hem posat així també en el conveni, que en aquest solar hi haurà dues plantes d'aparcament subterrani públic i després el solar que hi haurà les vivendes de protecció oficial.
Altres convenis amb altres ajuntaments a la vista?
Per ara només tenim aquest de Mó i no feim feina de dia d'avui en cap mes, però bueno, encara estem en el mes de març del 2026, encara ens hi queden mesos i no se descarta que si hi ha altres opcions que ho puguem estudiar.
I de Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística del Consell Insular de Menorca, gràcies per atendre la telefonada del Dia Menorca. Acabi de passar un bon dia i un bon cap de setmana.
Moltes gràcies, bon cap de setmana a tothom.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Ja tens plans pel cap de setmana, Pere?
Encara no he decidit
Encara
res.
Encara no? I de
Estic pensant.
Us donarem algunes propostes. Primer, recomanacions dels Moix Negre per anar al cine aquest cap de setmana.
Aquí Enrique és programador del cinema Moix Negre de Ciutadella i aquesta setmana destaquem l'estrena de Amarga Navidad, que és el nou i esperat film d'Almodóvar, amb Bárbara Leni i Leonardo Sbaraglia com a protagonistes. I és una història íntima sobre el dol, la fugida cap endavant i la necessitat d'aturar-se. Us la recomanem. Després continuarà Torrente Presidente, que ha sigut el millor debut del cinema espanyol en 15 anys, així que continuarà una setmana més. I dimarts i dijous contem amb Epic, Elvis Presley in Concert, que és un viatge únic al directe d'Elvis amb un material restaurat espectacular. I després, el dissabte, tenim el FEMA 2026, que és el festival de manga i anime en català, que es farà a la plaça del cine i comptarà amb activitats durant tots els dies. Així que moltes gràcies i bon cap de setmana.
Podem anar al cinema, però també podem anar al teatre.
Gente de Menorca, sóc l'Àngel Miralles i este domingo al Teatre de Sant Lluís, el domingo 22, farem tributo al genio. ¿Por qué tienes que venir? Pues perquè no farem el chiste de la A i los chistes clàssicos, sinó que farem 50 chistes buenos que no te sabes, però hechos por el mejor cuentachistes de la història, que era l'Eugenio, que no estarà perquè malauradament va morir, però estaré jo, que soy el mejor imitador. Y esto no lo digo yo, vull dir que a mi m'han contratado la pròpia família de l'Eugenio, he treballat per ells, i Cuéntame, el Buenafuente, vull dir que no sóc un pelagats. I esto, 50 chistes que no te sabes.
¿Te los vas a perder, Tito?
Oh, yeah! I tenim proposta musical també en directe al nostre estimat José Luis Linares.
Hola, bon dia a tots els oients de Ivedra Ràdio. Som en José Luis Linares de Guateque Maravilles. Res, pues que tornem fort aquest 2026, Guateque Maravilles, després d'un munt d'anys sense sonar, i ho farem en el Jazzba de Ciutadella, el dissabte a les 7, des que el vespre, i fotrem una festassa, una verbena indoor, i esperem que vingueu tothom, que ho passeu bé, que balleu, que canteu, i no res, que us deixo aquí una cançó que no la sonaré dissabte, però que una cançó que la sonava a la dècada del 2000, que era un temazo, un molt de power, que és el clavador d'un bar de Manà. Salutacions, companys, IB3. Ciao.
Estoy ahogado en un bar.
12:35 minuts, bona música per canviar de tema.
Fa 15 anys hi va haver un vessament de bentonita, una argila de gran molt fi i viscós davant la costa de Calablanca, Ciutadella, durant les obres de construcció de la torre de captació de la dessaladora. L'episodi va afectar una pradera de posidònia oceànica, un ecosistema clau per a la biodiversitat marina i la salut del litoral menorquí.
Després d'anys de feina i recerca, s'ha completat la restauració de 1.800 metres quadrats d'aquesta praderia per part de l'Institut Menorquí d'Estudis i també l'Obsan dins el marc del projecte europeu Artemis. I justament Musa acompanya la coordinadora d'aquest projecte, en Irene Estaún. Com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Contenta de retrobar-te i amb aquestes bones notícies, Irene.
Sí, sí, jo també estic molt contenta de ser aquí i sobretot per parlar d'això.
Conta'ns un poquet, Van, per aquells que no sapiguessin d'aquest vessament de bentonita que ben s'ha explicat en Pere, què és el que va passar fa 15 anys i per què va afectar tant a la praderia de Posidònia?
Bé, a la zona de Ciutadella, com tota Menorca, tenim una pradera molt extensa de Posidònia que va pràcticament des de la costa nord fins a la costa sud. Podríem dir que a Menorca tenim com un anell que ens protegeix, que és una gran pradera de Posidònia, perquè ens faguem una idea, són 82 quilòmetres quadrats que fa, que és quasi la superfície, no arriba, però quasi, quasi, la mateixa superfície que tenim de Pinars, a Menorca. I allà, a la zona de Calablanca, que mentre se construïen les obres de... mentre se construïa la dessaladora i les obres per... de les conduccions que van des de la mà per captar l'aigua, el que va succeir és que va haver-hi un accident amb un material que es sol emprar amb aquest tipus de perforacions, que és la bentonita, que és una argila natural, però que quan es va vessar allà va cobrir un bon gruix d'una praderia de la praderia de Posidònia que hi ha allà i pràcticament tota la Posidònia que va quedar davall de la bentonita es va morir. Llavors, després de 15 anys, el que vam veure és que pràcticament no s'havia recuperat res. La Posidònia que va sobreviure a aquest vessament tot just cobria un 5% de la superfície afectada i per tant es va veure que calia fer un projecte de restauració per accelerar el procés natural de recolonització de la Posidònia. És a dir, pensam que si no féssim res, al llarg de segles la Posidònia podria arribar a cobrir de nou tota aquella superfície. El que passa és que la idea és recuperar-ho el més possible i per això el que hem fet és un projecte de restauració ad hoc per aquella zona.
I com l'heu fet?
És un tema complex, però és quasi, ens hem d'imaginar com plantar com ho faríem damunt la terra, doncs pràcticament és fer el mateix davall la mà. Estem parlant d'una zona que està a 20 metres de profunditat, a dir que no tothom pot arribar a una profunditat com aquesta, i per tant les feines de plantació les fan persones especialitzades en treballs submarins i empreses especialitzades en aquest tipus de projecte. El que es fa és recollir feixos de Posidònia de dins la mà que s'amollen després de temporals marins. Aquests feixos queden despresos i, òbviament, la gran majoria no tornen a arrelar. Llavors el que es fa és recollir, s'han recollit més de 1.000 feixos de la zona molt propera a la zona d'actuació i després de portar-los cap a terra s'han estat conservant dins la mà unes instal·lacions que ens ha cedit el Club Nàutic de Ciutadella, a Calan Busquets, i allà el que s'ha fet és plantar, és a dir, tornar a enganxar els feixos, fermant-los, a unes bases de ferro corrugat, que abans, prèviament, s'han cobert amb cera de bea per intentar reduir el fregament entre la Posidònia que fermam el feix i el ferro en si, i després de la cera de bea s'aferren, s'alliguen aquests feixos i quan en tenim una certa quantitat se tornen a la mà, a la zona en qüestió, i es claven aquestes espècie de grapes grosses, d'uns 20 centímetres, perquè ens entenguem, un poc més d'un pam, al fons marí. No s'aclaven a qualsevol banda, s'ha vist amb els estudis previs que perquè doni bon resultat la Posidònia s'ha de posar damunt Posidònia morta, és a dir, s'ha de posar damunt zones on encara queda mata morta de Posidònia, perquè són les zones on ella arrela millor.
I n'hi en quedava encara en aquesta zona després de 15 anys?
Sí. S'havia fet prèviament una cartografia molt detallada de tota la zona d'actuació. Sabeu quines zones són roca, quines zones són arena i quines zones encara queden mata de Posidònia morta, i la prioritat és cobrir aquestes zones, que és allà on ella arrela amb més facilitat. La funció d'aquestes grapes de ferro grosses el que fan és mantenir la Posidònia en contacte amb el fons marí, és a dir, que pugui tirar arrels i agafar tot d'una arrel en el fons marí, i sobretot que no se l'enduguin els temporals marítims, és a dir, que quedi fixa el major temps possible.
Clar, quin tant per cent ara hi ha d'èxit en aquest procés? Heu acabat de replantar just mirant el calendari per tal de no tenir els temporals marítims d'hivern en contra.
Sí, que enguany ha estat...
Perquè avui n'han vingut 12 enguany de borrasques, que evidentment en un territori com Menorca dur una afectació a la mà.
Sí, ha estat un hivern complicadíssim. Havíem de fer aquesta feina, imagineu-vos aquesta feina durant aquest hivern. Primer es van planificar les primeres prospeccions al novembre, no van poder ser. Després van dur les prospeccions de la zona al mes de desembre. Es van fer com es va poder al mes de gener. I pràcticament s'ha hagut de fer tota la restauració entre el mes de febrer i el mes de març. O sigui, s'ha anat molt, molt amb feina intensiva per aprofitar una finestra de bon temps, perquè ha estat un hivern complex. Per l'altra banda, ha tingut l'efecte que tu dius. Òbviament, quan va ser l'hora d'anar a cercar feixos despresos, n'hi havia moltíssims i la recol·lecció ha estat molt ràpida. Perquè hem de pensar que no tots els feixos serveixen, han de ser feixos d'unes característiques molt, molt concretes, han de tenir una tija horitzontal bastant prolongada, com a mínim tres, a part del feix apical, dos feixos més verticals, és a dir, que s'havia d'anar triant una mica el que es trobava. Però he de dir que es va poder fer molt ràpid perquè la quantitat de Posidònia que hi havia, especialment a la zona del sud de Ciutadella, era molt grossa.
I quin seguiment se li farà ara, Irene? Perquè just heu acabat a la darrera fase, el projecte encara heu d'acabar de tancar, perquè clar, és un projecte que es financia d'Europa,
amb fons europeus,
per tant haureu de detallar ben bé tot el que s'ha fet.
Sí.
Què queda?
Mira, ara mateix el projecte està, com dius, a la fase final. Els fons que han finançat aquest projecte són fons Interreg, que és un programa específic per fer cooperació entre països europeus. En aquest cas som 5 països de la Ribera Mediterrània on s'estan fent 4 proves, la de Menorca més 3 més. I el que ens queda ara és tancar altres actuacions del projecte que van més enllà de la pura restauració. Però a Menorca, quan el projecte hagi acabat, és a dir, a partir del mes de setembre, que acabarà ja tota aquesta fase del projecte Interreg, ja tenim planificat que se farà un seguiment i un monitoreig molt detallat del que passa amb aquesta restauració. El que es fa és, hi ha un equip científic en col·laboració entre l'OPSAM i l'IMEDEA, que és el Centre d'Estudis Avançats, que hi ha aquí a Balears, a Esporles, concretament. Ells estan fent el seguiment de diverses restauracions, com aquesta que hem fet a Calablanca, són els grans experts, i amb ells, com a mínim una vegada a l'any, es tornarà a la zona de restauració. En aquesta zona, alguns dels feixos que us deia que hem plantat estan marcats amb uns marcadors que estan georreferenciats, perquè quan els humanistes arriben allà han de trobar-los ràpidament i han de prendre mesures in situ de com estan creixent els feixos de Posidònia. Per tant, aquesta gent el que faran, aquest conjunt de científics, serà veure la supervivència de tot el material biològic que s'ha plantat, i després veure com van evolucionant al temps aquests feixos, les mides, els animals que viuen associats a les fues, és a dir, tota una sèrie de marcadors o d'indicadors ecològics que ens indiquen si la restauració ha estat o no un èxit. Tot i que hem de dir que les experiències, almenys les dues experiències prèvies que s'han fet a Menorca en aquest sentit, tenen uns índexs molt alts d'èxit. És a dir, estem parlant de més del 85% de feixos que sobreviuen.
Quines altres zones de Menorca s'ha fet aquesta restauració amb aquest sistema?
La primera es va fer a la zona on se va instal·lar la interconnexió elèctrica Mallorca-Menorca, l'entrada, que és a la zona del Cap del Truig. Allà hi ha una primera restauració de Posidònia, bastant també grosseta. I la segona és al Port de Fornells, on l'any passat, també supervisat per l'equip de l'IMEDEA, es va fer una restauració d'un escull barrera. que hi ha dins la pròpia badia del port de Fornés. Aquestes són les dues experiències prèvies que hi ha a Menorca i la tercera és la de Cala Blanca.
Així que a partir d'ara un seguiment perquè tot funcioni com toca i escolta'm, es fa algun control d'embarcacions ara que també estem obrint sa temporada? Afecta el turisme nàutic o està tan avall que no passa res o com es controla això?
A la zona en qüestió de Cala Blanca és una zona que està en mar obert, a 20 metres de profunditat i, a més, que està senyalitzada com una zona on no es pot ancorar, no es pot tirar s'àncora, perquè hi ha la torre de captació de la desaladora. O sigui, és una zona d'exclusió.
Per tant, ja està
no
protegida per la torre.
Exactament.
Aquí se'n beneficiarà a Posidònia, aquesta restauració malmesa per la construcció d'aquesta torre. I suposo que també feu feina conscienciar de les obres quan s'han de fer a la mà d'aquest perill que comporten certs materials que s'ha de controlar.
Sí, sí. Totes les administracions estan molt, molt pendents d'aquesta qüestió i, a més, el Ministeri de Transició Ecològica la setmana passada va aprovar un reial decret que és molt novedós a l'àmbit europeu perquè està en part inspirat pel decret que hi ha a Balears de protecció de Posidònia i és un reial decret que va encarat cap aquí, el que dius tu. És un decret que està pensat en estar fet per a la conservació de les espècies de fanerògames marines que hi ha al Mediterrani espanyol, diguem, que són dues espècies principalment. Hi ha la Posidònia, per nosaltres és la més important perquè és la que cobreix més superfície, i la segona és una altra fanerògama no tan coneguda, però que també és important i que a Menorca també la tenim, que es diu Cimodocea, i aquesta espècie també fa la mateixa funció que fa la Posidònia, tenen característiques diferents, però diguem que la funció que fan dins la mà és similar. Llavors el Ministeri ha regulat per conservar aquestes espècies, perquè són realment dos tresors que tenim dins la mà al Mediterrani espanyol, i a més el que fa aquest Reial Decret és establir què es pot fer i què no, damunt d'aquestes zones on hi ha praderies i quins projectes han de passar per una bona avaluació ambiental abans de realitzar-se.
I d'Irene, esperem que acabi d'anar tot bé. De moment ja heu acabat aquesta fase del projecte i que aquest seguiment porti a que sigui un èxit aquesta restauració de Posidònia en aquesta zona del litoral a Cala Blanca, perquè clar, és que ja ho sabem i ho dèiem any rere any, la importància de les praderies de Posidònia, més del medi marí, dels ecosistemes que hi viuen, aquestes aigües cristal·lines que tenim a Menorca i que tant venem a les fires turístiques, no existirien sense les praderies de Posidònia.
Sí, sí, ara has donat la clau, és així.
Gràcies per la feina i bona feina, enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1 del migdia.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
Silme.es.
¿Cómo estáis, tropa?
¿Això què és?
Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
El cap de setmana ja el tenim damunt, és plans, perquè aquest cap de setmana...
Posaré pétalos de muntes a mi.
Tiene ese sabor.
¿Cómo estáis, tropa?
Com estàs tu, estimat Silve Pons? Benvingut.
Ai, molt bé, quina il·lusió, cada setmana careta nova, que Jordi es veu que bueno, està inspiradíssim en l'arribada de la primavera.
Fa una feinada.
Estem parlant de 2 cèntims.
Dos cèntims cobra per cada capçalera nova. I tu què tal? Què mos dus avui, vam?
Mira, avui començarem amb un poquet de música flamenca, abans que trobau.
Vinga, tema 1.
Dos, traca-tram, traca-tram. Traca-tram, traca-tram. Traca-tram, traca-tram, traca-tram.
Bueno, bueno, jo sé per on vas, explica-ho, perquè quina meravella de tema que m'ho portes, eh?
És que és una anècdota que val la pena, ja que s'ha fet pública per xarxes socials.
No, pública i viral.
Viral. Més de 500 milions de reproduccions, ara ja. La despedida de Fadrina més flamenca que ha pogut tenir mai una jove menorquina. Es tracta d'Enigma i les seues amigues, el seu batalló d'amigues de Lodes, Mercadal, de Ferreries, se'n van anar a celebrar la despedida de Fadrina d'Enigma a Sevilla, fent escala a Barcelona.
Molt bé.
Què passa? Que van en avions, les típiques bromes, per amunt, per avall, però és que a Barcelona s'hi va afegir un grup, ni més ni menys, que de bailaor i cantaors flamencos. Atenció. El Juan Tomás de la Molía, bailaor de Jerez, que se n'anava, tornava de fer unes actuacions a Barcelona, i se n'anava cap a casa. Què passa? Que tota aquesta trup flamenca es troba dins l'avió a la trup menorquina. Imagineu-vos aquella gent en veure aquella novia a bord, quin espectacle van muntar de cante, de baile, no perquè les hostesses no els deixaven ballar, però sí cantant, van amenitzar tot el vol Barcelona, Sevilla i fins i tot més enllà, perquè imagineu-vos aquella Imma, aquella menorquina vestida de novia, sortint a bé coll a damunt aquell grupet flamenc. Bé, un espectacle que han contat a tort i a dret els participants, que en tornar van penjar el vídeo a Instagram i sense anar a cercar van descobrir, van conèixer el nom de qui els hi havia cantat i qui els havia tret a becoll. Era ell, com han dit, en Juan Tomás de la Molía, ballador de Jerez, i a dia d'avui més de 500.000 visualitzacions té aquest vídeo tan i tan divertit.
Imagina.
Això es diu una despedida de dalt de tot.
De dalt de tot. Que no les oblides mai, eh, els comiats de solter.
I tota la gent que hi havia dins l'avió
que
no tenia res a veure, imagina't.
Quina festassa. Les imatges són espectaculars. Nimma, sí, sí. Espectacular. Les amigues de Lodes Mercadal, i clar, llavors es dones compte de que tens l'artistàs que tens, però que clar, és que el moment ja dius, aquest home no és un aficionat, eh, perquè quin...
Si això va ser al principi, com devia acabar aquest comiat de
Fadrina? Això li hem de demanar a Nimma. No sé si la coneixes o la podem localitzar, Nimma.
No, però a través de les xarxes socials és molt
d'aconseguir. I a veure com acaba, si els convida en Esbodorrio o no, en el Juan Torres de la Molia, què et sembla?
T'imagines?
Oh, estaria xulo, això.
Seria mel. Si va ell, i anem nosaltres.
Segur. I a més, hi hem de portar menjar, que sempre dus tu coses. Tema 2.
Ja no sé si n'aportarem, Clara i Pere, però és que hem de parlar ara sí, no de menjar, sinó de gastronomia en general. I és que ahir vespre, va ser elegida la web gastronòmica editada a Menorca, Foodies on Menorca, va ser elegida, atenció, entre les 10 millors webs d'experiències del món. Enhorabona, Anna Pep Alès.
Anna Pep Alès, una forta abraçada.
Ha fet una feinada a Croàcia, ni més ni menys, o Patija, jo no sé com es pronuncia, si hi ha qualque croat, en Pere troc que domina més els croates, va, Pere?
Sí, sí, ho has dit bé, perfecte.
Ah, fantàstic, gràcies. O Patija, un esdeveniment organitzat per ICAT, com no podia ser d'altra manera, un jurat format per 6 experts de tot el món, d'Austràlia, Perú, Nigèria, Hongria, Tailàndia i Jordània, vinculats a la UNESCO i altres estaments internacionals, i van decidir que una web d'experiències gastronòmiques editada a Menorca i fet en català fos entre les 10 millors webs d'experiències del món.
Sí, enhorabona, estar entre les 10 millors pàgines de gastronomia del món, poca broma, eh? És que és bona, eh?
És que tot el que sigui gastronomia a Menorca, quan ho fem bé, i més a més, si darrere hi ha en Pep Alès,
ja saps que sabeu. És segell de garantia i èxit.
De
i tant
garantia
que
de qualitat.
Va, que m'ho anem al tema 3.
Bueno, aquest tema m'agrada perquè, així com l'any passat parlàvem per primera vegada en aquesta secció de les arts marcials mixtes, doncs m'hi he vessat, m'hi he acostumat, que va, m'agrada més. Parlaven d'en Fabià, el potre menorquí, cites, campió del món. Doncs avui pot ser que tornem a tenir un altre campió. I és que avui vespre és menorquí Matías Giordano, conegut com El Humilde, Matías El Humilde Giordano, s'estrena contra un rival del més alt nivell, com és Ernesto El Potro Esquissano, a qui pot ser el combat més important de la seva carrera professional. En Giordano té 25 anys i avui vespre pot triomfar, no només per l'exigència que planteja el seu rival, que és un dels millors del món, sinó també per el context en què es desenvoluparà. Un esdeveniment sense precedents que reunirà figures internacionals aquí a Madrid. A més, presenta una dificultat extra, i és que en Matías només ha tingut 13 dies per preparar-se, quan lo normal és entrenar-se durant 2 mesos per un únic combat. 13 dies només, ja que substitueix en el jugador que havia de lluitador que havia de lluitar contra aquest Ernesto El Potro Esquissano. Bé, a nivell local tenim l'Evitum Armorium, un gimnàs de dalt de tot, on destaquen, a més d'en Fabià, el potre menorquí, en Matías El Humilde, en Ignasi Capella. Però avui vespre anem a veure, a partir de les 6 més o menys, a Movistar Plus, aquest partit, aquest combat d'arts marcials mixtes, abans si un altre menorquí torna a estar en el pòdium.
Estarem ben pendents i li desitjam tota la sort del món. No sé si en el món de les arts marcials es diu bona sort o què, però bueno, tema 4. Pero, sí. ¿Y el anillo pa' cuándo?
Bueno, l'anillo pa' cuándo, l'anillo ha arribat, ha arribat.
Quin?
Es tracta d'una... Mira, estarà de moda que assistiu, ja veuràs, clar, com a Menorca tothom el du. Un anell intel·ligent creat a Finlàndia, valorat en 400 pepinos, i és un fenomen entre celebritats de tot el món. Fins i tot l'administració Trump vol que d'aquí a 4 anys la majoria d'estatunidencs el duguin, perquè és un anell intel·ligentíssim, fabricat, ja ho han dit, que funciona com un senyal d'alerta primerenca. Identifica les anomalies que tens en el teu cos, pon amb una estratègia posta que pot ajudar a reduir significativament els costos sanitaris. Per exemple, mesura la freqüència cardíaca, mesura el consum d'alcohol o manca d'exercici. És a dir, al matí pots xicar i te diu: tu, necessites beure, manco, o estàs de ressaca. És a dir, en tos de que t'ho digui la teua pare, que t'ho digui senell. És un dispositiu que registra tots els moviments de l'usuari, fins i tot comptabilitza l'activitat no relacionada amb l'entrenament que es fa. És a dir, si fas un tracatrà nocturn, el sol demà, matí, t'ho diu aquest anell.
I si balles?
I si balles també, i si cantes també, una pijada
però
de
grossa,
400 euros, que serà... Ja el duen... Bé, saps qui el du, t'ho pots imaginar?
No.
El Cristiano Ronaldo. Oh,
i escolta'm, i si balles a la Carrà també t'agafa el pols o què?
Bueno, bueno, aquí l'anell t'estreny ben fort i no te molles gent.
Va, que acabem amb la Carrà, Rafaela.
Perquè acabem amb la Carrà, perquè aquest dia s'ha sabut, 5 anys després de la mort de la gran icona mundial, Rafaela Carrà, s'ha sabut que té un fill adoptiu. Atenció, ara mateix aquest senyor és l'hereu universal de l'artista en tots els seus béns, els drets d'imatge, tota la seva discografia.
Què
ell construirà
dius?
El seu llegat artístic i econòmic. Es diu Gianluca Pelloni Bulsoni, va ser el seu secretari personal i és qui a partir d'ara durà la fundació benèfica de Rafaela Carrà. Té 60 anys, va ser el seu home de confiança i pràcticament només el notari o el jutge de torn va saber que ella el havia adoptat oficialment. És tan discret com va ser ella en la seva vida personal, per tant, tothom el coneixia, però ningú sabia que legalment era el seu hereu universal, i ara sí, tots ja podem estar tranquils, perquè a partir d'ara, qui gestionarà aquest llegat artístic i econòmic és la persona de màxima confiança que va tenir la gran Rafaela Carrà.
Perquè no podíem... No, ens treia el son, eh? No
quina sort, en Pelloni,
podia, eh? En Pelloni, no saber qui estava gestionant la qüestió.
Saps què passa? Que ara ja es fan pel·lícules, es fan musicals, qualsevol empresa la seva imatge. I doncs,
clar,
no, ara sabem que la persona
algú ha de cobrar, algú ha de cobrar. Bé, sí, està, eh? I de res, si tens gat, ens vol regalar un anell intel·ligent, doncs ja ens ho farà sebre. I si no, pues seguirem igual, no? Bon cap de setmana.
No es passis pena que amb anell o sense estem lligats de per vida.
Ai, 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 ai. Escolta'm, anem a veure en Rodo Gené, que el tens en el Teatre d'Esborn avui a les 8 i mitja,
eh? Sí, que me fa molt tilo. Me fa molt tilo anar a veure en Rodo.
Quedam tots per anar a veure-ho?
A les 8 i mitja. Petites tragèdies.
Cap allà com un anam.
Tres setmanes per Setmana Santa, quasi dues, i tres mesos per saber-la desver.
Poc se'n ratlla.
Poc se'n xerra.
Poc se'n xerra.
Hem xerrat molt.
Bon cap de setmana.
Fins dilluns.